Bueno, estem preparats ja per fer un upgrade molt seriós a Foc a Terra, o no?
Avui tenim joguines noves, eh?
Avui tenim joguines, tenim intros, tenim un convidat també de primera categoria. Benvingut, Xavi.
Ara gràcies.
Farem la...
No sé si és de primera categoria el convidat, però content d'estar aquí amb vosaltres.
Abans ens estàs explicant una cosa de, en relació amb la sotana, que és aquí on es graven i tot això, i llavors, ja ho saps, jo tinc una miqueta de la sensació aquesta de síndrome de l'impostor, i tu has mencionat que teniu una relació amb algú de la sotana.
Tenim una relació. De fet, no sabia que aquí es gravava la sotana, no? M'has posat aquesta por escènica, però sí, l'Andreu de la sotana, doncs... col·laborat un parell de vegades en Parlem i, de fet, ens ha fet d'entrenador perquè, com sabeu, doncs patrocinem el Girona i una de les activitats que fem és que tenim l'honor de poder jugar un partit a l'any doncs, a la gespa de Montilivi, la qual cosa és una experiència molt, molt gratificant i dins d'aquesta experiència doncs, vam convidar alguns influencers i gent coneguda i l'Andreu ens va fer d'entrenador i de jugador.
Va tirar el més bo, de la sotana.
Sí, però és sí, entre vosaltres, vols dir?
Sí, entre bueno, els més de 150 que som al grup Parlem, tenim la sort de poder disfrutar de la gespa de Montilivi i vam muntar ja un parell d'anys una mena de Kings League a la nostra manera i juguem allà a la gespa de Montilivi.
Et donen un peixet o no?
No, gens ni mica, al contrari.
O sigui, no és un Barça Legends, que... no és un Barça Legends de gent que s'arrastra...
Bueno, sí, ah, és a dir, hi ha un gran risc, jo em vaig donar compte el primer any que era un risc laboral molt alt, perquè el risc d'acabar lesionats tots i de baixes laborals importants hi havia, eh? I també te n'adones de lo tribunero que ets, eh? Perquè quan estàs allà baix veus que el camp és molt gran i que hi ha molts pocs espais, eh? Que la passada en profunditat que veus fàcil a la tribuna o al sofà de casa, quan estàs allà baix, no és tan obvi ni evident.
I vau fer negocis? És com el golf, això, o el pàdel, en segon nivell, va sortir negoci també del futbolet?
No, ja va ser més entre nosaltres, costellada, intentant no fer-nos mal i dinar bé, després, que ja amb això ja ens donem per satisfets.
Bueno, que tot això surt d'una esmorzar de forquilla, la col·laboració que hem tingut amb nosaltres, que ara parlarem d'això, i dir que l'últim esmorzar de forquilla que vam fer amb la comunitat, nosaltres fem un cop al mes, fem un esmorzar de forquilla, el Marc va fallar per primer cop, i justament va venir l'Andreu Genola, no s'ha posat a la nostra taula perquè no ens coneix, però va fer gràcies, saps? De Palma, no ha vingut el Marc, però mireu qui ve, saps? I la gent es va girar com hòstia, que valda.
Semblava preparat, no?
Semblava preparat, però no va ser-ho així. Bueno, amics i amigues focaterrestres, tinc una intro preparada avui perquè li poseu cara a qui estem parlant avui, sobretot la gent que no ens estigui mirant doncs es perdrà molt. Avui tenim una sorpresa preparada pel nostre convidat. Tenim nosaltres un home polièdric, vale, que ha anat alternant rols en grans corporacions i en startups, hem provat les mels i les merdes de l'emprenedoria, potser buscant alternar potser pel que et convenia més a nivell professional o a nivell de família, a nivell d'estat de vida, o perquè per allò, fent bona aquella màxima que diu que la gespa del veí també és ben cuidada, no? I aleshores, doncs, bueno, doncs vas canviant. Parlem de Xavier Capellades, CEO de Parlem Telecom, una empresa que va néixer per demostrar que es poden fer negocis en català i també facturar en euros, no? Que això ja és bastant complicat. Tenim empreses catalanes de referència, en tenim moltes, els bon preus, bon àrees, etc. En sector startup tindríem uns Depor Village, Trading i tantes quantes més, però Parlem no només combina el bo i millor dels dos mons, sinó que a sobre ho fa posant uns ideals per endavant. Val? I ara parlarem també d'això. Es crea pels vols del 2014 al costat de les oficines d'ITNIC. Jo vaig coincidir amb l'Ernest, que és el fundador, i de fet ens va demanar pressupost per fer les primeres aplicacions mòbils i el mapa de cobertura de Berlem, només que després no vam acabar de col·laborar, però a poc ha anat creixent fins a convertir-se en empresa cotitzada. Xavi va agafar Parlem en un moment incòmode entre Startup Catalana Guai i empresa junta d'accionistes que els agrada molt els Excels, val? Ja també parlarem d'aquests temes, i ara fa un any que estàs exercint...
Més, any i mig, gairebé dos. Passa ràpid el temps.
I gairebé cada setmana heu estat objecte de notícia per temes d'ampliacions de capital, oficines noves, renovació de càrrecs directius, patrocins multimilionaris del ressò mediàtic com el de Foc a Terra i altres col·laboracions secundàries com equips de futbol catalans i compres i vendes estratègiques. Temes de Solfai, crec que heu fet una cosa recentment. I avui l'hem convidat perquè ens expliqui com es lidera una telco catalana que cotitzen borsa al mateix temps que apareixen podcasts de mig pèl com el nostre i no et baixen el valor de les accions. Així que benvingut, Xavi, preparat, perquè avui parlem de veritat.
Fantàstic.
Jo voldria començar per com s'arriba a ser CEO de Parlem.
Bona pregunta aquesta,
Sí, de cop i volta. Sense sí. Desmereixer el passat que tens, però és allò que dic, de cop i volta em va saltar per sorpresa i dic, hòstia...
s'hi arriba. Jo crec que per la suma de molts factors i de la unió de molts punts, és una mica difícil de resumir, però bàsicament vull pensar que també per una part de la trajectòria professional que un té i que per tant hi ha algun boig o bojos que consideren doncs, que tens un perfil prou adient doncs, per poder liderar la companyia, però també crec que és molt com a resultat, i això no sé si és una bona reflexió, no? De deixar, jo crec, que bones relacions al llarg de tota la teva trajectòria. No? I arribo segurament a ser el CEO de Parlem, doncs primer de tot perquè l'Ernest doncs, fa més de 20 anys que el conec, perquè l'Ernest és un gran emprenedor i un emprenedor en sèrie, i fa més de 20 anys doncs, va venir a veure'm quan estava treballant al Parc d'Innovació de la Salle, quan hi havia una cosa que es deien trampolins tecnològics que ajudàvem a emprenedors, i quan Acció no es deia Acció i es deia Cidem, i per tant ja tenim una edat, i en aquell moment que jo portava doncs, el programa d'emprenedoria de la Salle, doncs va venir l'Ernest amb un altre soci i un altre emprenedor, i el vam ajudar amb un altre projecte que no tenia res a veure amb Parlem, no? Aquell projecte no va tirar endavant, però sí que vam seguir mantenint la relació. I, de fet, abans de ser conseller delegat i director general de Parlem, ja feia 2 o 3 anys que l'Ernest doncs, m'havia incorporat al Consell Assessor de Parlem, on hi havia el Xavier Sala i Martín, l'Elias Campo, el Genís Roca, l'Albert Buixader, i, per tant, tenia una certa relació amb Parlem. També acabo a Parlem perquè un dels principals socis de Parlem, que és el fons de capital risc d'InvestReady, doncs tinc molt bona relació amb els seus socis fundadors, amb el Roger Piqué, amb el Josep Maria Charri. El Roger Piqué també de fa més de 20 anys, quan també estàvem al trampolí de la Salle, i el Cidem, doncs, no sé qui, potser no tothom situa el Cidem, però el Cidem seria
no.
L'Acció d'avui en dia, l'organisme de la Generalitat que recolza, entre d'altres, emprenedors, doncs abans es deia Cidem i donava finançament en aquella època quan això de ser emprenedor no estava tan de moda, i muntàvem doncs, sobretot el que es deia trampolins tecnològics per recolzar els emprenedors que sortien de les universitats, el que ara li diríem doncs, transferència de tecnologia, no? I per tant doncs, hi han hagut creuaments al llarg d'aquests 20 anys, i per tant doncs, a base de tenir bona relació amb la gent, hi ha un moment que en base també a la teva experiència doncs creuen que pots ajudar, no? Amb la casualitat que jo havia sortit doncs, de vendre una companyia, un spin-off que havia fet dins del Banc Sabadell, una fintech, i volia descansar, però trobar-te amb l'Ernest té el perill que se t'acabi el descans molt ràpid, i per tant el meu descans i el meu temps de dedicació a la família es va escurçar de cop i volta molt ràpidament.
Què t'anava a dir? Parlem d'una empresa molt opinionada, no? O sigui, també es va veure, suposo que, beneficiada pel corrent ideològic, polític, vols l'any 2017 i tot això. Quins perills té ser una empresa tan opinionada? Després s'ha hagut de replegar veles, temes de posicionament, de llengua, d'identitat...
Jo et diria que nosaltres no ens considerem una companyia política, en tot cas, al contrari, som absolutament agnòstics i apolítics. El que sí que considerem, i ho tenim en el nostre ADN, és que tenim uns valors molt clars, i que aquests valors, escolta, que la llengua pròpia del país és el català, que el que volem és actuar amb excel·lència, i que això vol dir, en el nostre cas, excel·lència en el servei, excel·lència en l'atenció al client, excel·lència en la gestió del nostre talent, i que, per tant, com deies bé a la intro, això va de crear empreses grans, ambicioses, i que facin bé les coses, i que, per tant, a partir d'aquests valors es pot construir l'empresa que es vulgui, no? I amb això no som dubtosos, ni crec que mai hem variat en aquesta línia. Si la gent ens vol posicionar d'una manera o d'una altra, doncs bueno, aquí ja depèn de cadascú, no? Però amb això nosaltres no ens ha afectat, i jo crec que això al final el temps et posa al seu lloc. Si no donéssim un bon producte i no oferíssim un bon servei, doncs és igual on t'hagis posicionat, si algú considera que t'has posicionat políticament, perquè no és el cas.
Heu replicat una miqueta el play amb una empresa valenciana, si no recordo malament, i una gallega, potser?
Correcte.
Vale. Correcte. Clar, evidentment, allà una marca, un nom en català no funciona, val? Bueno, de fet, inclús a València ha hagut de... Crec que és un altre nom, si no recordo malament.
A prop. Amb dues os.
Exacte.
No, però fixa't, o sigui, els paral·lelismes amb el mateix programa. Vull dir, al final, la teva proposta de valor et limita. A nosaltres, per exemple, aquest podcast no es podria dir Fuego al suelo, perquè jo a l'Àlex, o sigui, no li podria parlar en castellà, vale? Em costaria molt, però és una acció deliberada que al final el que fa és que li dona com tot l'amor que tens, en lloc de concentrar-lo com, o en lloc d'esparcir-lo amb molta gent, una miqueta cadascuna, doncs nosaltres tenim una proposta de valor més petita, amb un mercat que sabem que està limitat, però de la mateixa manera penso, hòstia, si et diguessis Hablemos, igual podries arribar més lluny, però possiblement tindries una marca més diluïda.
Correcte, però és que jo crec que si estigués a França no estaria justificant que ho estic fent en francès i que ho estic fent en el mercat francès. Llavors, no, sincerament, és que no entrem nosaltres en aquest debat. És que nosaltres el que volem ser és l'operadora líder de proximitat, entenent que, escolta, el sector telco és un sector madur, consolidat i commodity. Entre nosaltres, jo crec que ens és igual quina és la fibra que ens arriba a casa, però sí que creiem que hi ha una gran finestra d'oportunitat de la capa de serveis i dels valors que hi ha per sobre. I aquests valors que per nosaltres són la proximitat, la connectivitat emocional de la marca amb el client, l'excel·lència en el servei i aquesta excel·lència en l'atenció al client, que sempre dic que no és ciència difusa, però que malauradament en el sector històricament s'ha maltractat el client i l'usuari, doncs tractar-lo bé, tractar-lo amb la seva llengua i oferir un bon servei, doncs és una proposta de valor, jo crec que guanyadora. Que aquesta proximitat, com deies, doncs es pot replicar a diferents territoris. I ho hem fet, doncs, escolta, a Catalunya ho fem amb Parlem Telecom, al País Valencià ho farem amb Aprop Telecom i ara a Galícia ho fem amb Toixo. I no sé si un dia ho farem a Normandia i un altre dia ho farem a Baviera o un altre dia ho farem al Albacete o a Madrid. Sí. Perquè jo crec que aquests valors de proximitat, excel·lència, es poden declinar de manera diferent en funció de la idiosincràsia de l'espai o del territori en què estiguis, no? I per tant, hosti, jo no entro mai en aquests debats de si ens estem limitant o no. Ostres, crec que estem demostrant que és que es pot vendre i es pot vendre molt i tenim un mercat, en el nostre cas, que els 8 milions d'habitants, crec que són 8 milions, ja m'he perdut una mica de quan som, en el cas de Catalunya, tots tenen fibra o tots tenen connectivitat a internet a casa i tots tenen mòbil o més d'un mòbil. Per tant, estem parlant d'un mercat gegant, perquè a vegades també hi ha una certa obsessió amb això de créixer, escalar, internacionalitzar-te fora, però que en el nostre cas, estic parlant del nostre sector, estem parlant d'un mercat molt gran. Fins que no tingui els 8 milions i estic molt lluny de tenir aquests 8 milions de clients, hosti, hi ha molt de camí a recórrer, no?, aquí.
És que, de fet, s'ha perdut una mica el que es feia abans, no?, a nivell de negoci, que una empresa, al final, intentava cobrir el 100% de la seva àrea, de la seva regió geogràfica o el que fos. I me'n recordo que, per exemple, la primera onada de startups espanyoles, si tu vols, tot i que la majoria venien d'aquí, els grups Intercoms i aquestes històries, totes eren castellanoparlants i com a molt s'expandien a Llatinoamèrica. És a dir, primer feien Espanya, la que tenien tota Espanya coberta, no?, de Softonic, Infojobs, etcètera, etcètera. Després anaven cap a Llatinoamèrica per un tema d'idioma, no? Però primer Espanya, després d'això. I ara, a partir de més o menys els voltants del 2005, 2007, inclús 2010, que va arribar a una segona fornada de startups que ja van ser com més cofundades amb un expat, val? I ja parlaven en anglès, eren global first, etc, etc. I clar, grans casos d'èxit n'hi ha hagut més o menys, però ha costat més, perquè la que tu ja vas a competir directament en Champions, dius, hòstia, és que realment estic jugant contra players nivell Champions, això, no? Cada dia, i abans potser fer-lo de peix gran a, no sé, en mar petit, i després podies passar a ser el peix petit de l'oceà gran, no? I aleshores, bueno, no ho sé, si a vosaltres ha estat una cosa intencional, no?
Aquesta reflexió que feies, que jo crec que és molt, molt rellevant, jo crec que també ve molt condicionada pel món capital risc.
Sí.
És a dir, jo crec que hi ha hagut un cert exercici de...
De pressa, no?
De pressa, de pilota cap en amunt, d'intentar vendre-ho, de que puc escalar molt, de que ho puc fer molt gran, però perquè alguns demanen uns retorns, deixeu-me dir, obscens, perquè és com funciona el model, i per tant això ho has d'intentar vendre que és replicable a mig món, no? I perquè això, doncs, té uns multiplicadors X, etc. I segurament s'ha perdut una mica al nord de... Escolta, hi ha negocis que poden tenir molt de sentit des d'un punt de vista local amb un mercat molt gran. I, de fet, jo crec que hi ha diversos exemples que s'ha aconseguit, no? És a dir, si ens anem al món de la distribució alimentària, doncs a Catalunya tenim un bon preu, però a Espanya tenim un Mercadona i no han sortit fora. I estem parlant, escolta, ho dic perquè parlo de bon preu, perquè és accionista també a través del Family Office d'Ona Capital de Parlem. Bon preu factura 2.300 milions d'euros a l'any. Ho dic perquè jo crec que a vegades...
Molts són meus, també t'ho dic. Molts són meus, em faig massa comprar.
Però, per tant, hosti, jo crec que a vegades es desprecia... perquè potser no té tant de glamour als mercats locals, parlant de Catalunya o de l'estat espanyol o d'allà on sigui, i estem parlant de mercats molt grans, depèn de cada mercat, però que aquí hi ha grans oportunitats. El que és un repte és ser líder i aconseguir quota de mercat allà on estiguis.
I com s'ha finançat? Parlem, ja no tant potser els principis, perquè tu no hi eres, tot i que segurament no ho seguies de prop, no? Uh-huh. Quants, sinó més aviat des de que entres tu, no? Heu fet deute, també hi ha el tema de la sortida de bolsa, tot això. Quants marrons t'has trobat també pel fet que parlem va començar com una startup i després s'ha hagut d'arreglar de cara a inversors?
Algun que altre.
Sí.
A veure, la història, i a més és fàcil, perquè justament aquest any estem, de fet, celebrant el 10è aniversari de Parlem, no? De fet, l'Ernest va fer la primera trucada el novembre del 2014 amb el que era l'alcalde en aquell moment de Barcelona, el Xavi Trias, no? I, per tant, això vol dir que en 10 anys, que poden semblar molts, però que sabeu que en una startup o una empresa de nova creació són pocs, en el fons, vol dir que fa 10 anys l'Ernest va començar a ir sol amb 0 persones, 0 trucades, 0 clients, 0 euros de factura, i aquest 2024 amb resultat auditat, que després si voleu entrem, perquè som empresa cotitzada i per tant som el que diem, no com altres privades que a vegades entre el que publiquen en notes de premsa i la realitat, doncs hi ha certes diferències.
Jo crec que ens la jugarem ja prou, jugant al Monopoli, com per preguntar-te coses aquí, no? Financeres. Però
has de fer aquelles trucades trimestrals en què la gent et fa preguntes difícils i les has de contestar sempre i no pots dir mentides? S'han de fer, oi?
Estem molt regulats i hem d'anar molt en compte amb el que diem, perquè no podem transmetre informació que es pugui considerar informació privilegiada. I per tant, aquí hem d'anar en compte. Però sí que tot el que publiquem, doncs després ho podem explicar. I què podem explicar? Doncs que 10 anys més tard doncs hem facturat gairebé 50 milions d'euros de facturació, que en tenim 5,5 de EBITDA, que comencem a generar flux de caixa operatiu, que són més de 160 persones, no? Responent al que em deies, a dir, de quants marrons, doncs és veritat que, i això va bastant vinculat també a la meva entrada, de dir, escolta, com bon emprenedor, l'Ernest al principi feia tots els papers de l'AUCA i ho va fer extraordinàriament bé.
Clar.
En el seu moment, també els seus accionistes inversors és creix, deixa'm dir-ho, resumir-ho a lo bèstia, és igual si perdem diners, ja ho recuperarem, i hi ha un moment, perquè també canvien els entorns macroeconòmics, perquè canvien els moments, diuen, escolta, sí, ara hem de seguir creixent, però hem de tenir rendibilitat, no? I això és on hem posat el focus els dos últims anys, que de fet el 2023 vam tancar amb menys 2,2 milions de EBITDA, i aquest 24 amb 5,5, per hem generat més de 7 milions de EBITDA en 24 mesos i això es fa passant a ser una empresa, que dic jo, no? Ja no som una startup, sinó que va de ser eficient, va de rascar cada 1% que puguis fer de quota de mercat, de doncs, optimitzar els canals de venda, de fer-te gran, no? I això jo crec que a vegades també, això ho hem parlat tu i jo alguna vegada, doncs a l'ecosistema falta, no? Perquè és relativament fàcil cremar diners i no buscar la rendibilitat, és bastant més difícil i menys glamurós, doncs haver de buscar rendibilitat i mantenir un cert ràtio de creixement.
Has mencionat un nom, que de fet no esperava que sortís avui, però has mencionat Xavier Trias, ¿vale? Com que ha estat involucrat amb això, la primera trucada. Curiosament, si no vaig errat, és el polític que va donar llum verda o que va ajudar molt als inicis d'e-commerce Tech Barcelona, no? Que després va convertir en Barcelona Tech City, que ara és Tech Barcelona, un nom així similar, no? Clar, dins de... Tu has estat en diverses iniciatives, no? Però la relació amb polítics, generalment, des del món d'empresa més start-up, més tecnològica, no està ben vist. No és útil, diria, no? És més, quan ja estàs en certes capes, potser tu has de tenir un rol molt més diplomàtic, ara com a CEO, que no havies tingut com a fundador de les empreses, el parell d'empreses que has fundat i tot això?
És possible, parlem, no som els més diplomàtics del món, segurament.
Per què?
Crec que som bastant honestos i francs amb el que diem i que intentem donar feedback honest de com els polítics, jo crec molt amb la política, poden ajudar a millorar el teixit empresarial i quan no ho fan o quan no ajuden, no? Tot i així, jo crec que amb això tenim una mentalitat molt liberal i que som les empreses les que ens hem de buscar les solucions per créixer, no? És veritat que, depèn de quin entorn més o menys regulats, doncs evidentment la política pot influir avui, no tant la política, sinó la regulació que hi hagi darrere, no? En el cas del sector telco, és un sector regulat que crec que ha ajudat, per exemple, doncs, que avui en dia el client pot fer una portabilitat d'operador, doncs, i està protegit per llei, no? Cosa que en altres entorns o sectors no passa, no? Però sí que és veritat que és un sector, doncs, on ara mateix, doncs, la majoria dels governs europeus tenen presència accionarial molt important, doncs, en diferents operadores, no? A França, Orange, aquí a Espanya, doncs, a través de 2.000 milions dels nostres impostos, recentment, doncs, s'ha convertit en el primer accionista de Telefònica, no? Uh-huh. Bueno, aquí podríem entrar en un debat de si això té sentit o no, però amb això nosaltres no ens callem, intentem donar la nostra opinió obertament i alhora dir, escolta, això va de que nosaltres, torno al mateix, eh? Som molt obsessius d'això, va de fer nosaltres bé la feina, de no buscar excuses, de maneres de complexar, anem a competir i aconseguir clients.
Jo vull donar pas, avui, per primer cop, a la secció del Marc, amb una intro que avui estrena, val? El Marc és l'encarregat de fer les preguntes friquis, les que jo no entenc i esperem que tu sí, val? Les que no et posaran en problemes, però em posaran a mi perquè no sabré què aportar, val? Si podem donar pas... No has tingut infantesa, tio?
Possiblement no.
El món d'en Bigman?
Ah, no l'havia associat. Hòstia, per favor, algú l'havia associat.
Mare meva, això haurem de dir.
Home, no he estat prou ràpid, eh?
No ha sigut tan ràpid. És que rares vegades estic nerviós, però avui estava nerviós per saber quina seria la meva intro.
Ah, no pel fet de que tenim el primer convidat d'Empresa Mobilitzada i probablement l'últim, saps com vagi, no?
Però... També. Però és que jo tinc aquesta secció, que és el raconet de la ciència, el Science Corner.
El Science Corner.
Així més anglosaxó. I, a veure, sempre era una mica desordenat i quan sortia algú el tema, doncs jo ho comentava i deia...
Bandes electromagnètiques, que... sí, freqüències, xules...
I avui em diu, escolta, va, vols fer-lo o no? I m'ha fet il·lusió i m'ha fet una secció d'aquestes. Com es diu el món del Big Man, això?
És... No, però no té nom, eres la secció del Marc, però pot ser el racó de la ciència o pot ser el món d'en Big Marc. Vull dir que també podria ser.
A veure, aquesta secció, o sigui, es coneix sempre, generalment, si mires la curva de visites a YouTube, generalment saps que hi ha aquella que diu, sí. La gent mira, quan cau generalment, allà és on comença, val? I llavors generalment quan torna a pujar una altra vegada ja és on acaba.
De fet, correlaciona amb la meva atenció, saps?
Sí, exacte. Tant, sí, no, jo quan la faig amb ella a vegades ho veig, que perd l'atenció i mira una altra vegada i em poso nerviós perquè jo penso que estic parlant sol, saps? Però bueno, sí? És igual, jo ho faig.
Ho fem per l'audiència, per la nostra comunitat. Endavant,
no,
Marc.
I no és del tot Science Corner avui, perquè malades tirat, m'hi ha tirat aigüeda, ¿vale? Perquè no fos tan dur com és sempre.
Perquè veritat, mi... no me les he llegit.
Sí.
Bueno, però no les vaig entendre, vull dir.
No, o sigui, jo vull...
M'estàs prenent nerviós.
Jo volia parlar d'una altra cosa, perquè a mi el que em té fascinat... O sigui, a mi m'agrada molt la tecnologia de lo petit i de lo molt gran. Mm-hmm. Llavors, aquí tinc la gran oportunitat de parlar de lo molt petit. A mi una de les coses que em sembla com un dels miracles de la humanitat és que, per exemple, en aquesta habitació ara mateix hi ha unes ondes de ràdio que estan viatjant a la velocitat de la llum que, segons si rectifiques la seva amplitud, la seva fase o la seva freqüència, es converteixen en un vídeo de YouTube diferent al teu mòbil. Això em sembla acollonant, val? Però això no. Està patat avui, val? No es pot parlar, jo volia parlar d'això, però no es pot parlar. Però sí que t'agafo el testimoni del que has comentat de les empreses cotitzades en sectors una mica regulats. Val? I quan dic regulats, mira, aquí recordo que vam gravar el dia després de l'apagón i vam parlar molt de Red Elèctrica, com té la línia de transport, que és una empresa que sí, que és, em sembla que Red Elèctrica és cotitzada, però té com, sé que el 20% és d'un fons estatal, o sigui que ara, és cotitzada. Correcte. Mitges, no? Clar, jo intento posar-me en els teus peus o les teves sabates, no? Sent un emprenedor que venia fent coses d'emprenedors, és a dir, trencant cosetes i ara, pues, no ho sé, vull dir, fent no les coses ordenades, però, bueno, ja ho sabem, no? Vull dir, amb el món de les startups. Uh-huh. I mires com de refilón el sector aquest històricament, que han sigut molt regulats, energia, telecomunicacions, claríssim, el exemple que acabes de donar a Telefònica, jo crec que és boníssim, o sigui, i la pregunta és, en quin moment tens ganes de fer això, saps? És a dir, de posar-te en un sector que està tan regulat i que saps que, anem a dir, que els teus rivals no moriran mai. O sigui, perquè tu, quan vas a competir contra algú, sempre tens l'esperança que, bueno, aquest, mira, escolta, jo què sé, li pot agafar un infart al director general i s'ha acabat la festa, però això no, vull dir, això saps que és l'equip del mal mai mora, no? Llavors, sempre estaran allà. Que difícil és competir contra aquests, no?
Sí, jo crec que sempre, com bons emprenedors i quan un coneix l'Ernest, per exemple, sempre anar a contracorrent ens motiva, no? I per tant anar a buscar el David contra Goliat, jo crec que això sempre...
Això és el que està buscant, el David contra Goliat, exacte, aquesta és el que està buscant.
I és això el que estem fent, no? I és veritat que el sector telco també té un avantatge i és que evoluciona i mou molt ràpid. De fet, si ens anem 10, 15, 20 anys enrere, els que ja tenim una edat, si us en recordeu dels Amena, dels Auna,
Retevisión,
d'Ono... Sí. Se'n parlen de marques que tots coneixem molt, però si us heu fixat, totes han desaparegut. I, per tant, aquest mercat té una evolució i un moviment constant. I, per tant, això també vol dir que, sobretot a nivell de money, doncs hi ha moltes oportunitats. I és veritat que et permet també jugar a lo grande, no? I, per tant, aquí també jo crec que a vegades ens hem d'acostumar a deixar de voler ser els emprenedors guai, cool, etc, però que tenen unes facturacions limitades i no generen EBITDA i no hi ha beneficis, i anem a fer empreses. I jo crec que això és una reflexió més de fons, no? Potser hem de deixar de pensar més o de parlar com a emprenedors i parlar més com a empresaris, perquè la vocació final de tot emprenedor hauria de ser més empresari, si li volem buscar aquesta diferència de definició, i no ser només emprenedor, no? I per tant, tot i que és un mercat dur i complicat, el que us deia abans, jo crec que hi ha una finestra d'oportunitat de posar una capa de valors per sobre i un valor en el servei que et pot fer diferencial. És veritat que no és no hi ha un valor diferencial més tecnològic, eh? Però com tampoc està en bon preu o tampoc està en Mercadona, perquè al final, per què anem a bon preu? Deixem-me fer promoció de bon preu, que ja que són accionistes, no? Però no, perquè anem a bon preu i no anem, doncs, escolta, o des del Paqui, des de les 25 marques de diferents súpers que hi ha, o d'allà on sigui, no? Vull dir que és equivalent a molts sectors que teòricament és molt difícil tenir un valor diferencial, però què passa? I perquè aquí hi ha una connexió, doncs, amb el client i amb una manera d'actuar i de servei, no?
Clar, però veus, o sigui, quan dius diferencial, a mi el primer que em ve al cap és aquest concepte d'operador virtual, no? Que al final, o sigui, evidentment, tu no tens el múscul per deployar tot el càpex que hi ha per muntar antenes per tot arreu, i el que fas és que acabes llogant la matèria prima a algú altre, no? O sigui, no sé, un exemple molt dolent seria que Ato li comprés la llet a Leche Pascual, no? Llavors, sé que l'exemple és dolent, però és el primer que m'ha vingut. O sigui, quan tu parles d'aquesta capa diferencial, com ho aterres, això? O sigui, quina forma té?
Però aquí és molt bon exemple, al final, la infraestructura tenia un valor fa 5 o 10 anys que ara no té, perquè abans no hi havia infraestructura a tot arreu. Hi havia zones verges on que el primer que tirava fibra, doncs, escolta, entre cometes, més igual quina marca fos, no? Perquè al final, si passava de DSL a fibra, doncs el valor diferencial estava molt clar. Ara nosaltres tenim estudis que hi ha ratis de solapament de xarxes a Catalunya que estem en un múltiple de 3. O sigui, en la majoria de mitja de Catalunya hi ha 3 xarxes de fibra solapades. I, per tant, la infraestructura, això és com posar 3 autopistes una al costat de l'altra. Doncs la infraestructura en si ha perdut valor. Què és el que té valor? Doncs, escolta, quan jo tingui un problema, pugui trucar un número d'atenció al client i primer em responguin.
En català?
No, primer que et responguin. Després que et responguin en català.
Parlem, responen en català, eh?
Des de Girona.
Correcte. Des d'on sigui. Ah. I tercer, que em resolguin el problema que tinc. No? Doncs això, que ja sé que pot semblar molt bàsic, és el que us deia abans. Malauradament, en el sector, doncs s'havia maltractat molt a l'usuari. En el sector telco o gairebé en qualsevol empresa de subministrament de qualsevol cosa.
Es segueix fent.
No
parles en passat, però jo ho estic patint.
Correcte.
No? Si no passi per l'em, ho seguiré patint, però...
Quan, escolta, tens un problema amb el gas o amb l'electricitat o amb telco, etc., el primer que et ve al cap ja no és que t'has quedat sense servei, és, hosti, tu ara quin merder, perquè no em faran cas, perquè no em trucaran, etc. Doncs aquesta capa de servei, doncs nosaltres tenim un servei d'atenció al client propi, que aquest sí que l'estem gestionant nosaltres i que no està rellogat enlloc, no? Pues, per tant, aquí doncs, hi ha un valor. La connectivitat emocional amb la marca. És a dir, jo crec que també estem en un moment gairebé, us diria, que històric, en què jo crec molt que el client fa una certa compra social o una compra amb consciència del que vol comprar. Tu decideixes si vols comprar... Deixeu-me posar-me una mica amb Telefònica, eh? Però Telefònica, que té com a accionista...
Endavant, no ho seré jo qui et freni.
Però que hi ha gent molt bona, i jo he treballat a Telefònica, vull dir que ja vagi per endavant, però ara, avui en dia, pues, els teus dos màxims accionistes són l'estat espanyol i el segon, i deixeu-me tirar una mica d'ironia, és la democràcia saudí. Mm. Aquests són els dos principals accionistes de Telefònica. Bueno, doncs nosaltres tenim uns altres accionistes, que a més són públics, i per tant l'usuari pot decidir si vol enviar els seus diners a uns o a uns altres. Doncs jo crec que això també és important, no? Ah, que segurament em diran, la majoria de gent no ho sap, és possible, però crec que aquesta connectivitat emocional de dir, escolta, quan jo inverteixi en un cert retorn a la societat, que no ho vull vendre d'una manera naïf, que, escolta, evidentment el primer guany és pels nostres accionistes, eh? Però després jo recolzo el Girona, recolzo el Nàstic de Tarragona quan està a primera a ref, i, escolta, i el Màlaga a l'últim minut o minut afegit l'ha fet baixar, i recolzo la Setmana del Llibre en Català, i recolzo 1.000 associacions o fires que hi ha locals, no? I per tant això, escolta, hi ha un retorn directe en el país o en aquells territoris que estem. Bueno, doncs per mi això té un valor diferencial i crec que ens està donant la història, doncs, resposta que això té un cert èxit, no?
Ja, és que malgrat abans ho has mencionat, lo de... és que mira, just ahir ho parlàvem amb l'Àlex per una altra cosa, estava parlant de navegadors i comentàvem aquesta diferència entre l'útil i el commodity. Tu has fet servir la paraula, has fet servir la de commodity i que em sembla bé, vull dir, és cert, vull dir, al final tots trafiqueu en paquets i els envieu d'un terminal a un altre, no? Però, clar, quan jo penso en la relació que una persona té amb la seva operadora, moltes vegades és més emocional del que sembla.
Però jo crec que hi ha molts més serveis que són molt més emocionals del que creiem. I torno a l'exemple de on vaig a comprar el iogurt. Que també seria, deixeu-me dir-ho, no? Un cert símil de... No, teòricament no hi hauria aquesta connexió emocional, però hi és perquè no és on compro el iogurt, és quina botiga em trobo, com m'atén la persona de la caixa, com m'atenen si no trobo doncs no sé quin producte, i en tota una sèrie d'intangibles que jo crec que tenen molt més valor.
I si t'ho pots permetre.
Si
és a dir, podem tenir molta simpatia per un ametller, però la realitat és que és un producte car que molta gent no es pot permetre. No?
Aleshores, o està disposat a pagar una mica
no
més
ja.
Una mica més allà. No, no ho sé. Però que jo crec que també la creació de marca, i entenem marca en la seva profunditat de la definició, i aquesta, per això jo parlo molt de la connexió emocional que tens amb l'usuari, és molt més potent del que pot semblar.
És que ho mencionava perquè l'exemple és que encara em sembla més bo, encara, perquè mira, amb el menjar, igual pot ser una mica infiel, pot ser una mica golfo, perquè mira, si un dia vas anar amb menjar, però el dia següent pots anar al bon preu i no passa res, saps? Ningú s'entera, i tu vius tranquil i dorms bé. Però parlem, només tens un operador. Generalment, durant el dia no pots tenir-ne diversos. I la teva relació amb la companyia és a molt llarg plaç. Per això potser això encara té més valor en una companyia en la que... O sigui, cony, estàs molt invertit amb aquesta idea, perquè no és com un... Doncs això, que vas un dia, no ho sé, vas a comprar al bon preu i l'altre dia, doncs, ni quan no, ningú mira, te'n vas al Mercadona. Aquí realment necessites una relació a llarg plaç amb l'usuari i per això dic que és com que la gent... Tinc la sensació que ho veu més com un equip de futbol, saps? Diu, no, escolta, és que jo sóc d'aquests, no? I estan orgullosos d'això.
Sí, jo crec que això no s'aguantaria si no tinguessis un bon producte.
Obvi.
I un bon servei.
Obvi.
Sí, però vull dir que va tot una mica lligat de la mà, eh? I, o sigui, no pot ser que només sigui un tema emocional i que pot ser un tema de gairebé de com tu dius, de ser el fan d'un equip de futbol, de dir, no, hem de buscar l'excel·lència, hem de buscar un bon servei i un bon producte. I es troba aquest mix. I també són apostes a mitjà termini, perquè aquest tipus de relacions, aquesta creació de marca, no es fa a un any vista. I això també és important, també ho dic pels teus propis accionistes, pel teu propi retorn i dels resultats que tinguis. No?
Marc, et deixo fer una última pregunta, si és d'un minut. Anem justets de temps. Segur que tens 15 preguntes més, perquè la llista era molt llarga.
La llista era llarga.
Bueno, però el Xavi tornarà, eh? Vull dir, de moment encara no l'hem escandalitzat. De moment encara no ha marxat i portem la meitat del programa. Per tant,
sí. I seguint amb l'analogia de l'equip de futbol, la manera d'adquirir nous clients, el que millor us funciona és referral com boca a boca, llavors?
Sí, però jo crec que encara ara us sonarà una mica incongruent, però jo crec que encara falta que ens conegui més gent. Tenir més notorietat de marca, no? Perquè jo crec que encara molta gent doncs no és conscient de dir, hòstia, no és que telèfon... Ai, perdona, parlem. Pot donar el mateix servei o millor servei que qualsevol de les grans operadores, no? I per tant, perquè tornant també a l'analogia de David contra Goliat, doncs potser nosaltres fem dos campanyes de tele a l'any i vinculat al món startup pot semblar espectacular, però els grans del sector estan cada setmana de l'any a la tele.
O els diaris, avui no està la Repsol, tots els diaris amb
primera plana. I vas en metro i totes les estacions hi ha un mupi amb publicitat d'una operadora. O,
sí. Bueno, a Madrid tenen nom, no? No tenen el Vodafone, correcte. No sé què.
Sí. Clar, també tenen el president central del Consell de Director de Directius. Saps?
Sí. O final... nosaltres patrocinem dos equips de futbol, però moltes operadores en patrocinen 20. Yeah. O sigui, seguim sent aquest David contra Goliat. I, evidentment, el boca orella i el fet de fer bé les coses t'ajuda, però també un dels aprenentatges, jo crec que en parlem, és que s'han d'activar molts canals de venda. Nosaltres venem molt pel telemàrqueting, venem molt per les botigues físiques, venem molt pels distribuïdors, i, per tant, això també és un aprenentatge de que això va molt també de currar-te, de treballar el canal, i que el canal té diferents formes. No? Això és un mass market, i el mass market té reptes, eh?
Pues vinga.
S'ha acabat la secció.
Ja. S'ha acabat la secció, sí, perquè jo tinc ganes d'estrenar aquesta secció, que pot ser un absolut desastre, però anem a provar. Vinga. No, aquesta està bé, que no la coneguessis. Bueno, jo avui volia provar una cosa, perquè les empreses de mesura que es fan grans poden, bueno, tenen moltes maneres de créixer, no? I una d'elles pot ser el tema de l'M&A, no? Les compres, les adquisicions i tal. I què millor que el Monopoly, val? Jo he recordat amb nostàlgia, vaig dir, hòstia, hauríem de fer algunes preguntes aquestes així una miqueta picantones, de dir, de presa de decisions, val? Després ja veurem com surt tot això. Però he estat fent una reflexió i dic, hòstia, podríem començar a jugar amb els nostres convidats. Marc, si vols posar tres bitxos d'aquests a la sortida, agafeu quin voleu.
Primer has de triar quin vols.
Jo vull l'aneguet, per exemple. Poseu-vos a la sortida, perquè el que anirem fent...
Tu què ets, Xavi?
Va, jo agafo el cotxe.
Ara us explico, val, les regles d'aquest joc. Però bàsicament...
És un cotxe, no?
Sí, sí. És un cotxe. Ets dels meus. M'has tret el que jo volia.
Jo trobo que el Monopoly és un joc curiós, val? A veure si em seguim amb això. Ens ensenya des dels 8 anys, perquè pots començar a jugar des dels 8 anys, a gestionar patrimoni amb uns diners que t'han caigut del cel, que ja comencen amb això, gestionar riscos, que cada cop anem acumulant més riquesa i que cobrem del banc simplement per existir, quan passes per la casella de sortida, que està bé tenir propietats immobiliàries, especular amb elles, que no passa res si entres a presó, perquè pots pagar i sortir-ne, si en definitiva normalitza el privilegi de nascut a per diagonal, tenir cognoms compostos i fer allò que fan també la majoria d'emprenedors pijos, que socialitzar les pèrdues i capital i els beneficis, val? Però, jo com a persona nascuda als anys 80 i que em van fregir advertències, tots els boomers de els videojocs et menjaran el cervell, no sabràs distingir la realitat de no sé què, dic, bueno, jo analitzo molt fredament tots els jocs per veure si allò està adequat a la realitat o realment ho estic flipant, vale? I llavors, quan he obert el Monopoly, avui, ahir, vaig veure que la primera regla que et posava és ser el banquero no te da derecho a robar. He dit, això és ficció completa, aquest joc, vale? Per tant, juguem, si voleu jugar a Monopoly, que és capitalisme sense vergonya, jo us proposo, cadascú per torns, anem fent una tirada, val? Si caieu en casella de propietat, val? Us proposaré comprar una empresa. Vale, ho haureu de justificar. Tots tres serem coceos d'una empresa telco catalana imaginària de Lleida que es diu Enraonem. Vale? O sigui, res a veure, en parlem. I què hem fet? Anem de compres compulsives, anem a ell, i hem de justificar-ho als inversors. Del pal, he comprat Decathlon. Hòstia, com ho has fet això? Has de justificar-ho, vale? Quan caiem en una d'aquestes, que malauradament aquí posa que són carrers de Madrid, perquè és el que hi ha, vam comprar això sense mirar-ho molt, però jo us diré realment a quina... Jo he fet l'analogia i comprarem empreses, vale? Després hi ha les caselles dels trens, que són, pots agafar un tren cap a una direcció cap a una altra, és a dir, dues situacions, heu de triar una o l'altra, i les altres que són les de pregunta. Van ser preguntes, doncs, podria ser si tu, Marc, se t'ha quedat algun al tintero, és un bon moment, perquè n'hi ha poques d'aquestes. No he tingut temps de fer-ho més en l'hora prèvia al programa, vale? Aleshores, i si caieu a presó, val, podeu pagar la penyora, que és de expliqueu una cagada a nivell de negocis que heu fet, o si no, perdeu el torn. Qui vol? Xavi, comences tu?
Començo jo?
Vinga.
Xavi, sisplau.
Doncs un, dos daus? Com...
Fem-ho amb un dau, sí. Farem unes quantes tirades, ara quan ens dona això. Quatre, doncs vinga. No, però... Com aquí? Cap al sentit de...
Sí, clar, no pots anar cap al Passeig de Gràcia, mira, directe.
Ja,
no.
Hòstia, ja has començat ja... amb impuestos sobre el capital.
Comencem malament, no?
Però quin capital si no té res, pobre?
Impuestos sobre... Bueno, no, representant, aquí no juguem amb els diners perquè si no ja aquí ens posàvem una dinàmica molt complicada, no? Aleshores, aquí ja són una miqueta preguntes putes. Pregunta puta número 1. Xavi, ens renovaràs el patrocini?
Depèn de què m'oferiu.
Veus la diplomàcia?
No, no, això no és diplomàcia, això. No.
Això s'aprèn a la feina o jo ho
posaves? Quan és empresa cotitzada ja no, no pots dir que sí on the spot, com un esmorzar de forquilla.
No, però jo crec que ja té com un portfoli de respostes predefinides, que directament ell no ha escoltat la teva pregunta. O sigui, ha vist pregunta difícil i l'ha tret. O sigui,
jo estic acostumat a que cada hora entri algú al despatx a demanar-me alguna cosa. Per tant, has d'intentar gestionar el no, el depèn, a fer-me una proposta...
Això és molt de, molt de venture capital. Va, haurem de pensar en què els oferim per l'any que ve. Això ja cau en la nostra responsabilitat. Doncs vinga, tiro jo.
Vinga. Si m'agusta un dau, si no, jo no arribo.
Vale. Tres. O sigui, jo caic allà.
Tu eres el...
A Lavapiés.
Jo sóc el petitó, la neguet.
Lavapiés. Plaça Lavapiés.
Hòstia, em toca comprar l'Europa, el club de futbol. Bueno, les he de justificar al board. Clarament apostem per la catalanitat. Comencem amb l'ultralocalisme, amb els valors. No hi ha més, una cosa que tingui més valors i sigui més local, més arrelada a cultura catalana que els clubs de barri, i per tant crec que és una bona aposta pel futur per a la nostra empresa.
Jo hagués abogat més perquè a l'estadi és bon real estate, el podem tirar a terra i podem fer bons pisos.
És que... sí. Soc l'idealista i tu ets el de real estate, eh? Tu ets l'especulador.
Bueno, estem jugant a Monopoly, no?
Sí, sí, no, no sabia que tenia Florentino Pérez català aquí.
L'Europa ha pujat ara més de primera ref.
Sí, no? I la zona aquella al Guinardó s'està revaloritzant bastant.
Té un petit problema amb la gespa, no? Sí, amb la gespa artificial. Crec que la Real Federació Espanyola els està posant problemes... Ja sabeu que això de les federacions és complex, eh?
Bueno. És que abans vivia allà al costat, ara visc al costat del Martinet, que ha canviat una miqueta de zona al Guinardó. Marc, tires tu, a veure on caus.
Mai juguis amb un solter amb poca sort amb amors, eh? Perquè té molt amb el joc.
Ah, doncs tu guanyaràs, eh, avui?
Sens dubte, amb els jocs guanyo tots.
Mira, hòstia,
un imagina't. Què és això? És la pitjor propietat de Madrid, aquesta,
no sé.
No sé ni on està.
Marc, a tu t'ha tocat, has de justificar a la Junta d'en Raonem que has comprat la publicitat d'aquells cartells d'entrada a Barcelona on abans hi anunciaven apricots. I has posat la teva marca allà.
Però quins cartells són aquests?
Els de l'autopista, l'entrada. Els billboards aquells.
Ah, els billboards! Sí.
No, no vas gaire en cotxe, però...
No, ja saps que no. No, però és que amb l'app rising dels self-driving cars, cada vegada...
En català, Marc, si pot ser, eh?
Com es diu? Amb el, dels cotxes autònoms.
Autònoms, sí.
Hi haurà més espai disponible perquè la gent estigui mirant els voltants mentre va amb cotxe i hi ha molta més minuts d'atenció disposats perquè la gent pugui estar veient els billboards que estan a la carretera, perquè ara ja no s'hauran d'estar mirant el cotxe davant, sinó que podran estar mirant els voltants, i per tant, aquell és un real estate que no està apreciat i allò és una bona compra ara mateix.
Aprovem, no, Xavi?
Aprovem?
Vinga, aprovem.
Vinga, Xavi, toca tu.
Toca.
Fon-li.
Dos. Glorieta, Cuatro Caminos.
Hòstia, aquesta és bona, eh? Et a toca veure. Comprar la sotana.
Però això és una presó, eh? Quatre camins, eh?
No, però no, clar, no juguem amb les merdes de Madrid perquè ja he tingut suficient tristor jo obrint el d'això i veient que era el d'això de Madrid i dic, collons, se'ns ha colat fins i tot aquí, eh? Ha aparegut cosa en castellà, foc a terra.
Bueno, hi ha Plaça d'Espanya, que també està a Barcelona. Està
sí,
arreu,
algunes sí. Et toca comprar la sotana.
La sotana.
Com ho justificaries?
Doncs home, jo diria que la compraria perquè són no el futur, sinó el present del canal de comunicació més directe i desacomplexada que hi ha versus els mitjans de comunicació tradicionals.
Quan m'haig de veure-ho fa, hòstia.
Has improvisat, a més, que ara la gent es pensarà que això està preparat i no, eh?
Mare meva! I això... Home, això ens deixa en segon pla a nosaltres, o sigui, hem de millorar respecte a la sotana perquè ens pugui comprar nosaltres. Molt bé.
Nosaltres sou els segons, eh?
Comprem. Ah, així ens agrada. A veure, hòstia, 5. A veure, jo on vaig? Em pots ajudar?
Avenida Reina Victòria.
Toca comprar el Nostrum. Mare de Déu. Bueno, Nostrum, mira, faré gala de les... com es diu això?
Què és el Nostrum? Nostrum. Que fan massatges?
No, home, no. Nostrum és la cadena aquesta que és com de menjar...
Preparat.
Fas preparat, una miqueta, molt barat... que tu anaves allà a comprar plats d'un euro, dos euros, tres euros... Que
ja no existeix, no? O...
Tenen alguna cosa. S'ha quedat alguna cosa perquè al costat de casa tinc un Nostrum Cafè, però sí, em sembla que van entrar en concurs de creditors fa uns anys i tot això es va fer molt popular.
Com el nom és bo, eh?
Sí. Bueno, jo jugaria al tema immobiliari, també. O sigui, durant molt de temps han tingut moltes posicions estratègiques a Barcelona, Via Laietana, Passeig de Gràcia, Carrer València, etc. Tenen posicionament, tenen una marca, i de fet el fet que hagin passat per fallida, i ara, vés a saber, no sé, en mans de qui està, m'hauria d'informar, segurament és un asset in distress, que es diu dintre el món de les compres d'empreses, una empresa que no va del tot bé o no va bé i que, per tant, és una oportunitat per quedar-se no només amb una marca ja establerta i explotar-la, sinó que, a més, amb les coses que sí que van bé, com tu crec que només han quedat els Nostrum cafès, bueno, també et pot generar alguna cosa d'income. Comprem?
Tu comprem.
Molt bé. Vinga, Marc. Gràcies per això, per l'assistència a lo del real estate. Jo no hauria caigut mai en això, eh? Com pots veure, no se'm dona molt bé jugar al Monopoly.
El de l'Europa o el del Nostrum? Jo el del Nostrum no ho sabia, perquè ara el Nostrum m'imagino que estan de lloguer. Però bueno, sí, està bé. A l'Europa crec que són propietaris.
Que vale. Hòstia, un 6, eh?
On em posa això?
A la sort, suerte.
Bueno.
Què és la suerte?
Què vol dir això?
Les de suerte són pregunta complicada, vale? Marc, aquesta va per tu, vale? T'arriba una factura del teu proveïdor de llum preferit, probablement català. Pensem un Hola Luz, per exemple, un cas que em va passar a mi, no? T'arriba una factura que volta 3.000 euros perquè hi ha hagut un pic de preu, mercat no regulat, etc, que tècnicament sempre et va bé, però quan va malament, va molt malament. Què fas? La pagues i calles per valors i dius, prefereixo seguir aquesta empresa perquè són d'aquí, perquè sempre m'ha anat bé, perquè conec els founders, tal, o et canvies per algú més barat de fora i t'és igual tot.
A veure, o sigui, és que tinc preguntes de la pregunta.
Val, sí, no, jo també.
És a dir, he fet alguna cosa perquè m'hagin cobrat 3.000 euros?
No, simplement és un d'això, hi ha hagut un pic de preu de la llum, tu justament aquell dia pues, potser vas tenir molt més l'estufa o l'aigua calenta encesa o el que sigui, i t'ha coincidit. A mi un dia em va arribar una factura de 3.000 euros d'Hola Luz, i vaig dir, cago en Déu, què
ha passat? A mi només em va passar quan era petit, tenia una novieta quan tenia 16 anys i trucava molt petita, fora de Barcelona, sí. I saps que llavors encara es trucava a casa, escolta, sí. Aquesta la tal, i llavors em va arribar una factura molt gran, però només aquesta. Però llavors sabia que era merescuda, vull dir, no em vaig marxar de Movistar perquè vaig trucar molt aquella noia, saps?
Pues una altra manera, una startup del teu millor amic que de cop i volta et cobren una cosa...
Llavors és impago, eh?
És impago, eh?
Sí. O sigui, home, sí? Clarament sí. A Hola Luz no li faran impago.
Som molt catalans fins que ens toca la cartera, eh?
No, o sigui, jo crec que has de veure si aquella empresa, per cert, mira, parlant de mercats regulats, té potencialitat per portar-te a les NEF.
Vale.
Si sí, sigues bo. Molt si no, bé. Vosaltres heu portat algú a les NEF?
A les NEF?
A les llistes de les NEF.
Ah, no t'havia entès.
Sí, no? Ubicat, no? Sí. Vosaltres podeu portar gent a la llista de les NEF si generen impagos?
Crec que podem, però no actuem d'aquesta manera. És el que diem dels valors, eh? El que sí que tenim és un protocol, perquè sí que és veritat que malauradament ja n'hi ha pagats, eh? I tenim un protocol doncs, per donar-li segones, terceres i quartes oportunitats fins a un límit.
Ah, sí? O sigui, si algú no et paga, dius, escolta, que no m'has pagat...
Això forma part també de la part regulada. És a dir, hòstia, cap teleoperadora els podem desconnectar al client perquè deixis de pagar una factura. Mm. I doncs això hi ha un temps mínim, si no recordo malament són 3 mesos, i evidentment doncs vas enviant records amistosos de que tot això a vegades passa, no tens diners al compte o t'has oblidat o el que sigui, i si això es va repetint, doncs va seguir un procés. No?
O sigui, per entendre-ho, no feu servir Stripe, no?
No.
No. Bueno, és un
i no preguntarem per la llista
tampoc
Robinson,
et pensis
no?
Que hi ha tanta no. Complexitat, eh?
Vinga, Xavi, toca tu. Fem, a veure si podem fer un parell de... Com anem de temps? A veure, tres. Ui, a veure si...
Calle vale. Bravo Murillo.
A tu toca comprar la UPC.
Home, jo crec que seria una gran compra. Crec que és una gran font de talent que tenim a Catalunya.
Ben jugada.
Segurament a vegades no prou valorada i crec que precisament els enginyers d'aquí, si alguna cosa, són que estan molt ben valorats i que tenen molta projecció. El que hem de crear és l'entorn de riquesa perquè puguin tenir sous elevats i no hagin de fugir a fora. Per tant, clarament la compraria.
Hòstia.
Ets enginyer de formació?
M'ha convençut, eh?
Pues crec que en aquesta sala n'hi ha 5, eh?
Sí.
O sigui, és el 100%, vull dir...
Soc un mal enginyer, eh? També t'he de dir.
Oh, no, jo també, però bueno. Però em vaig quedar amb el títol, que és el que importa.
Els meus amics no s'acaben de creure que hagi acabat dirigint una empresa.
Hòstia,
de tèrics.
Jo he de tornar a tirar perquè em toca caure el mateix, eh? Vull dir que ja el mateix no comprem l'OPC dos cops, no? Vull dir, a veure...
Quatre.
O sigui, jo aniria...
Presó.
Oh, companyia d'electricitat. Putada. Perquè aquestes també són preguntes. Bueno, aprofitarem perquè tenim una pregunta de l'anterior convidat, i això te la llançarem a tu, vinga. Perquè m'havia reservat això. Si la podem tirar, sisplau?
Sí, mira, aprofitant que estic aquí al Cor d'Europa, a Estrasburg, per temes de regulació IA, al Consell d'Europa, M'agradaria fer-li una pregunta, que és, ens cal la regulació? La regulació mata la innovació? O al contrari, sense regulació és la llei del més fort i llavors sí que no hi ha innovació? Sé que és una pregunta amable, però m'agradaria saber què en pensa d'aquesta dicotomia entre regulació i innovació.
Fàcil, eh?
Sí.
Per cert, tens, sí.
Queden 3 minuts, però...
Si hagués escrit un llibre, me l'hagués llegit avui jo, eh? Sí. Sí. Si el del Ganyet me'l va llegir just abans, vull dir, era...
Quina resposta tens?
El Ganyet ha fet una gran pregunta que crec que no hi ha més de 3 minuts per respondre, eh?
No,
per
no, tant, no, te'n dono 2, de fet.
Versió reduïda. Hosti, jo sóc molt liberal i, per tant, crec que la regulació, i més en el camp de la innovació, pot ser un fre o pot ser una barrera. La qual cosa també no vol dir que es pugui fer qualsevol cosa, perquè jo crec que s'ha de protegir doncs, uns mínims, o s'ha de protegir doncs, minories, o s'ha de tenir un terreny de joc que sigui just per tothom, no? I tampoc em val que el fals liberal digui que no valen les regulacions i que es pot fer qualsevol cosa i em salto la llei i després em queixo de que la llei em restringeix, no? I això podríem parlar d'altres casos més propers. Per tant, jo crec que sí que ha d'existir alguna regulació, però una regulació àgil, intel·ligent i que aporti valor.
Quantes això vegades demanar... t'haurem fet aquesta pregunta, no, o què?
No.
És que jo estava pensant que aquí tenim sentit un potencial polític, eh?
No sé si encaixaria gaire en les estructures polítiques.
Jo que l'he conegut abans de l'entorn corporatiu, però... No, molt bé, ha sortit superàgil d'això. Marc, tira.
Ah, jo encara tinc més tristor.
Sí, fem una ronda més, que n'ha dit l'Eix, que podem allargar. Aquí. Sis.
És que veus, no paro de treure sisos, és que tinc molta sort a la vida, Àlex.
Okay.
Marc.
Quina empresa em toca comprar?
Hòstia, tens una bona, tu. Glovo.
Mira, només la compraria perquè crec que de totes les que has dit és l'única que té potencial per ser sponsor de Fórmula 1 i em podria portar a viatjar pels paddocks de totes les curses. D'altra manera, no sé què dir-te.
Hòstia, ets un tio d'aquests que va malgastant pasta despilfarrant. Això no convenç molt a la Junta, eh?
És justet, té l'argument.
És justet, l'argument, sí. No, és pitjor que el de WeWork, no, bàsicament, saps?
S'ha de veure com a nivell històric els sponsors de Fórmula 1, la taxonomia ha anat evolucionant, no? Primer, doncs, escolta, eren els tabacs, les tabacaleres, després alcohol... No, això no.
Tot coses dolentes, bàsicament. Això,
no, i ara tecnològiques, evidentment. Exacte. Clar, o sigui, l'aflicció...
Vos un Coinbase i crac...
L'addicció de cada generació són la taxonomia dels sponsors de la Fórmula 1. Llavors, crec que Glovo és l'única empresa d'aquí que té potencial per arribar a ser un sponsor de Fórmula 1.
Va, t'ho compro, eh? O sigui, has fet... Bueno,
a veure, m'ho he portat al món terreny.
Déu-n'hi-do, eh?
Jo necessito...
per estar improvisat és l'hòstia.
No, jo necessito que em portin de viatge a veure els grans premis, Àlex.
Vinga, Xavi, una més.
Una més?
Sí, fem una més, a veure si arribem a...
Hòstia, anat a la presó, no?
Ah, no, però això és solo visites. Torna a tirar, no podem. No, perquè em sembla que el que vas a presó és aquell d'allà.
Sis.
Oh, perfecte.
Que era el tren.
Que arribaràs tard.
Perfecte. El tren és, tens dues situacions, val? Et poso, tu pots agafar un tren cap a una direcció o cap a una altra. Tu has de triar. És el que en altres àmbits es diu situacions jodides, un joc, no? Que dius, què creus que seria més difícil que passi? A, ens raonem, no parlem, cap relació en parlem, tot suposadament, val? 1, posar publicitat d'ens raonem a l'Ola i al Sálvame, val? Durant un any. O 2, patrocinar tots els vídeos dels youtubers que s'han exiliat a Andorra per motius fiscals, però els vídeos han de ser exclusivament en català. Què creus que és més difícil que passi?
Més difícil o què és el que jo escolliria?
El que és més difícil que passi, senyor.
Jo crec que els youtubers d'Andorra.
Sí, no. Tu abans veuries una telco catalana de Lleida, el Sálvame i a l'Ola, que no pas youtubers gravant contingut en català, eh?
Fent anuncis en català, eh? Sálvame i a l'Ola, perquè ens coneguin més i aconseguim més clients. A Andorra no donem servei, per tant, no...
Ja, Andorra està complicat. Mira, no hem parlat del tema d'Andorra, però quan tornis, si no t'hem escandalitzat molt avui, podríem tocar el tema d'Andorra, que segur
capítol.
Que... Eh? Un altre capítol, sí, segurament aquí sí que hi haurà temes de fluctuació. Vale, jo trec un 2. Em vaig aquí i dic... Hòstia... Toca comprar el bon preu. Complicat també, sabent que estan a la junta, estan els accionistes, per tant, és un... Però no, és una altra empresa, per tant, aquí no... Això no passa. Bueno, bon preu, marca líder en el seu sector, que has dit, suposant que tenim 500 bilions per sortir de compres i tot això, o sigui, som els Florentino Pérez, bàsicament, comprant galàcticos a tort i a dret, doncs home, anem a comprar algú que ens aporti múscul financer, distribució, marca, valors, presència i sobretot, sobretot, l'orgull de ser catalans. Per tant, jo crec que és el moment de comprar-los. Comprem?
Tu comprem, eh?
Comprem. Això... Vinga, Marc, l'última...
Sí, puc tornar a fer una altra?
Sí, 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 ja, amb aquesta tanquem, perquè ens queda ja...
No treguis el meu punt d'addicció, que ja saps que jo sóc una mica ludòpata, eh?
Dos.
Tu tens un dos. I tu eres el? Aquest.
El Dau. Ai, no, el Didal aquest, sí. Estació de tren, no. Ja l'hem fet, l'estació de tren. O jo tinc...
Tu...
Ah. Una altra.
Sí, tu també tens una.
Una pregunta difícil d'aquestes.
Marc, per evitar una fallida de l'empresa, val? Tens dues opcions. Una és...
En Andorra.
Agafar inversió del fons de Venture Capital de Pablo Casado, o dos, ficar com a accionista a la teva junta Carlos Blanco.
Aquesta, per què me la fas aquesta pregunta?
Què faries abans, tu?
Jo li dono una oportunitat al Carlos.
Hòstia. Bueno, amb això podem deixar tancada aquesta secció. Ens han quedat coses pendents, Marc, perquè jo crec que tu tens més dubtes. No sé si tenim dos minuts, l'Aleix ens dirà quants minuts tenim per fer últims dubtes a nivell de, probablement, una miqueta d'estratègia, si ens pot compartir què ve en el futur, el que es pugui compartir a nivell d'empresa cotitzada.
I tenim una mica de gossip, volem saber com és la relació amb el president.
Hòstia!
Molt bona, molt intensa i molt... molt de dir-nos les coses a la cara i de no coincidir sempre. I això jo crec que és molt bo i molt ric, no?
I quan el president ve un dia entre l'oficina i diu, cago en Déu, s'ha de fer això, hòstia. I
passa
tu,
sovint,
tu,
eh?
Tu creus que no s'ha de fer
això? De quin president estem parlant?
Ara parlem.
Ah, vale. No, sí, president de Catalunya o la persona més important de Catalunya, que és el president del Barça.
No ho sé, tens el seu telèfon?
Bueno, si va, això entraríem en un altre... Aquí sí que m'autolimito. Per parlar del president del Barça, eh?
Ah, vale. Sí. És que més que res, aquí pot haver una sacsejada a nivell de cotització...
No, el president entra sovint i, a més, és el garant, jo crec, de la visió, dels valors, de l'estratègia de futur... I crec que és bo que ens discutim constructivament moltes vegades i no sempre veiem les coses igual, però també té una llarga experiència i l'escoltem i no sempre li fem cas, i això crec que és molt, molt ric. Però crec que és bo també, com aquesta línia que us deia abans, no? Escolta, és que ja no som una startup ni ho volem ser, deixeu-me dir, una corporate, no? Volem ser una empresa, i que el model de governança també ha de ser més sofisticat i més madur. I això també vol dir, doncs, escoltar, doncs, visions o opinions diferents. Moltes vegades estem alineats i d'acord, i altres coses, doncs, no estem d'acord. I després sempre acabem amb la broma, que si m'equivoco, doncs ell i el Consell d'Administració ja em faran fora.
Que és la feina del Consell.
Que és així, correcte.
Que fora el CEO.
I crec que és bo que cadascú tingui clar com funciona el governance d'una companyia, amb la seva Junta General d'Accionistes, amb el seu Consell d'Administració i amb el seu equip directiu, perquè una cosa és l'equip directiu i una altra cosa són els accionistes o propietaris de la companyia.
Has tingut alguna cagada que vulguis destacar des de que has entrat com a CEO, que diguis, buah, és que sí. Això, de novato, sí, no de novato com a CEO, perquè has estat CEO i has estat directiu en diverses empreses, has estat en juntes i tal, però mai en una empresa cotitzada, per tant...
Jo crec que de cagades en tens constantment, és a dir, qui digui que no té cagades menteix, és a dir, que menteix, i crec que és poc humil amb la realitat. Jo crec que sobretot en gestionar persones, amb l'estratègia de vendes, és un mercat el nostre molt dinàmic, cada setmana, cada dues setmanes hi ha noves ofertes, nous preus, reposicionar-te, i clar que aquí cometem errors sovint, i perquè moltes vegades has de decidir amb poca informació cap a on portar-ho, no? També has de tenir la capacitat de saber reconèixer-ho i reaccionar ràpid.
I què és algo que has hagut d'aprendre que no t'esperaves amb aquest nou rol que has tingut a parlar? Algo que diguis, hòstia, això realment m'ha sorprès, no m'hauria pogut preparar mai per aquest tipus de coses. Governance, pot ser temes de comunicació pública, diplomàcia...
No, jo crec que a nivell de governance m'ho podia imaginar, és de mantenir un cert equilibri, perquè al final les necessitats o el que busquen els membres del Consell d'Administració o els principals accionistes no té per què ser el mateix que necessiti el teu equip de gestió o el discurs i els missatges són diferents. Però et diria que això no m'ha sorprès. Jo crec que no sé si la paraula sorprendre, però on aprenem tots constantment cada dia són amb els canals de venda. Una empresa B2C, mass market, que es dirigeix al client final, doncs escolta, com ha de gestionar doncs, el canal físic de tenir les presències a les botigues, de com has de gestionar distribuïdors, com has de gestionar comercials. Aquesta part de la venda, que a vegades jo també us diria que està fins i tot un poc despreciada i que és poc glamurosa, perquè tothom pensa sempre en l'estratègia i en les propostes de valor i en els productes, però té molta importància. I jo crec que és un mercat, com us deia, més molt intens, molt viu, que evoluciona molt ràpid i t'obliga doncs, a aprendre molt de la batalla del dia a dia, dels marcs retributius, de les estratègies per captar clients, etc. I crec que això és molt, molt interessant i que faria falta en moltes empreses. Eh?
Marc, tens alguna cosa? T'ha quedat una al tinter.
Què fa més il·lusió? Una alta nova d'un xavalet de 15 anys o robar-li una iaia telefònica?
És que qualsevol nou client, és que s'ha de celebrar, és que aconseguir clients, és que la gent a vegades no se'n fa creus del que, el que significa vendre. Vendre, entenem que a més cobrar-ho, que també és molt important això. I cada client, i nosaltres mensualment aconseguim milers de nous clients que passen la fibra d'un altre operador a la nostra. I això jo crec que s'ha de celebrar i que és el que té valor i és el que fa que la companyia doncs, tingui èxit i pugui créixer. I això crec que a vegades fins i tot ho celebrem poc. És que cada client que aconsegueixes té moltíssim valor i després mantenir-lo.
Xavi, per anar tancant, ja què podem esperar els propers mesos, el que queda d'any, parlem?
Doncs d'una banda seguir creixent i seguir pedalant i el que, no, que es diem el creixement orgànic, escolta, que la fàbrica segueixi funcionant i després també és possible doncs, que hi hagin moviments corporatius, M&A, consolidació, no, aquestes paraulotes que utilitzem tots.
Renovacions de patrocinis.
Renovacions de patrocinis.
El Girona, evidentment.
Potser aviat donarem alguna notícia. Però crec que estem en un bon moment doncs, perquè passin coses en el sector i en el mercat i la nostra voluntat és liderar i ser protagonistes. I tenim una visió, i jo us diria que fins i tot una obsessió en el que us deia abans, en liderar aquest mercat a Catalunya o en aquells territoris on estiguem i crec que poden haver-hi potencials bones notícies, però aquí m'acolliré a ser empresa cotitzada i no poder explicar segons què.
Doncs escolta, m'han quedat moltes coses aquí pendents i parlar temes de M&A, d'estratègia, productes, diversificació versus consolidació i tot això, però ho deixarem per una futura ocasió. Si vols repetir, sempre tindràs les portes obertes. Doncs agrair-te molt la teva presència aquí.
Espero repetir, o sigui que m'autoconvido a una segona edició.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.